La setmana passada havia concurs de castells i no vam tenir-lo amb nosaltres, tot i que va ser un espectacle visualment molt, molt potent, eh? Artur Ramon, bon dia.
Hola, bon dia.
L'Artur és col·leccionista, historiador de l'art, sempre ens acompanya a aquesta hora al suplement. No vas venir al concurs de castells.
M'ho vaig perdre.
Sí, però va ser bonic. Has vist fotografies?
He vist fotografies, ho vaig seguir-ho a través de la ràdio i després de la televisió. Mm. És bonic, el món dels castells m'agrada.
Com per fer un quadre un dia d'un castell?
Hi ha un artista que es diu Bastit, que és...
Bastit?
Sí, que és el germà d'un... crec que era aficionat del Barça, el doctor Bastit, un doctor del Barça, durant molts anys, que només fa castells i no està mal. A mi m'agrada.
Molt bé. Avui de què parlarem?
Avui d'Eros.
D'Eros? Eros Ramazzotti?
Home...
No. Ai, per favor, això no, eh?
No,
no
t'agrada?
A aquesta hora del matí no.
Home, ja veus, escolta. Veus que maco, això?
Això, al nivell d'ensucrament que ara...
Bueno, tinc una altra, eh?
A veure...
Mira.
Mare meva.
Sabia que quan hagués dit Eros sortiria el nom d'aquest cantant.
Què se n'ha fet d'Eros Ramazzotti? Encara canta?
Sí, encara canta. Crec que no, fa uns mesos va ser a Barcelona, si no tinc mal entès. Bueno,
doncs haurem d'organitzar una sortida a tot l'equip del suplement.
A veure
Eros Ramazzotti.
Bueno, parem la brometa, parlem
sí,
d'Eros. Eh?
Eros, avui.
Sexy com tu, no hi ha ningú.
Clar. Qui era Eros?
Eros és el gran déu de l'amor, el déu grec, però que, el que m'agradaria és... parlat de com el vent d'Eros, com l'erotisme, de fet, recorre tot l'art d'Occident, pràcticament des dels inicis fins avui, perquè és un dels motors de l'experiència estètica.
De fet, l'amor sempre ha estat una mena de trending topic de tota la filosofia.
Efectivament.
L'amor i la mort.
L'amor i l'amor perquè van units.
Sí,
Eros,
sí.
El revers de la moneda és Thanatos, que en parlarem un altre dia. Però clar, Eros... Thanatos és el revers de la moneda i que van molt units. Eros és l'element constructiu, de fertilitat, de creació, i Thanatos és la destrucció, és la mort, és el final. No?
Dionís i Apol. Una mica.
Exacte, és una mica aquest joc, però el d'Eros influencia fins a tal punt l'art d'Occident que la majoria de composicions es poden veure a través d'aquesta guspira, tot i que moltes vegades no és massa evident, però és un instint humà.
Sí, però per què? Per què l'amor sempre ha venut tant?
Perquè l'amor té tots els elements perfectes per vendre en la ficció, tant en l'art com en la literatura, en tota creació, l'amor és el gran tema.
Si puedo finir qui, tu davvero vuoi buttare via così una nota d'amore.
L'amor és el motor de tot.
Sí, jo penso, un cop ja has cantat com era Ramazzotti i tantes cançons, o sigui, sí. Ja s'ha fet tot i sempre acaba tornant a vent. O sigui, vent, l'amor vent.
L'amor vent perquè...
I tampoc es reinventa. Al final la metàfora de l'horitzó i el sol sempre és recurrent.
Sempre és el mateix, però té aquesta força creadora i aquesta força està a tot arreu. I per això, a més, interessa tant. Aquí el que hem de distingir és que l'únic animal, diguéssim, de tota la creació que és capaç de passar el sexe pel filtre de la cultura i convertir-lo en erotisme és l'home. L'home, a través de la seva imaginació, a través de la seva fantasia. Això no pot fer cap altre animal. Per tant, l'home ha utilitzat aquest recurs al llarg de la història i a vegades ha posat excuses en la iconografia. Recursos com Eva, com totes les santes màrtirs, com les Lucrècies, les Cleopatres, les Danaes... És a dir, hi ha un repertori immens per pintar la dona nua en una època que no es podia fer.
Per entendre'ns, és un exercici de maquillatge.
És un exercici, clar, com de pretext en un món que no es podia fer, perquè no t'ho permetien les normes, diguéssim, socials de l'època. L'artista, majoritàriament homes, utilitzen aquesta excusa, aquest recurs...
És a dir, jo pintaré Eva, però el que vull pintar és sobre l'amor.
O una dona nua, o un nu. Clar. És a dir, el nu, com a idea, no apareix en la història de l'art fins al romanticisme i fins que ja es pot explicar sense haver de posar excuses. Fins llavors has d'utilitzar tota mena de pretextes i llavors van tirant de l'inventari...
Que és aquesta simbologia estranya
simbologia.
Que hi ha tot arreu.
Exacte.
Per exemple, quins són els símbols?
Doncs, per exemple, les grans santes, màrtirs de la història, no? Els martiris de les santes tenen un punt sempre de morbo. En el que...
Ah, sí? Les santes tenen un punt de...
Les santes tenen morbo, ja tenim el titular.
Les santes tenen un morbo extraordinari, perquè combinen...
Tu mires un quadre d'una santa i...
Home, trobo
i t'hi poses bé.
Home, trobo que són molt excitants, les santes. Per què? Perquè tenen aquest punt de puresa, de misticisme,
sí?
Però alhora, de dolor o de... o d'aquesta mena de, Per exemple, tu que vens de Roma. Roma hi ha l'única obra, per mi, de la història de l'art, que un gran... Això només ho pot fer un gran artista. Un gran artista converteix una experiència mística en un orgasme.
Quina és?
La Santa Teresa Bernini. Tu veus la Santa Teresa Bernini?
La compartirem també a les xarxes amb els nostres oients. Santa Teresa de Bernini.
Santa Teresa Bernini, la veus com aquell àngel pràcticament ni la toca i ella es transfigura amb un èxtasi.
Però per tu allò és orgasme.
Bueno, és el que està més a prop. I, a més, l'artista ho explicita.
Les experiències religioses entre... O sigui, entre la barrera, per tu, és molt fina, no? Bueno, una experiència religiosa i una experiència sexual.
És que, en el fons...
Arribés al clímax, no? A
l'èxtasi. Aquests punts es van unint al llarg de la història de l'art. Per exemple, quan un pintor pinta una santa... Ara m'imagino, no?, una Santa Àgata, que li acaben de tallar els pits, que va ser com va ser martiritzada... A darrere d'aquella imatge hi ha un punt de sensualitat de l'artista, majoritàriament homes, com tracta, com representa la dona. Jo he estat ara un any treballant amb aquest tema, per un llibre que trauré aviat, sobre com la dona ha estat representada bàsicament a la pintura, però al llarg de la història. Llavors,
I s'ha vist durant molt de temps com un objecte sexual.
Bueno, és que la dona, des dels inicis dels temps, ha tingut aquesta ombra de la misogínia. I, per tant, ja des d'Eva. Per què estem nosaltres aquí?
Que en molts quadres no ho veiem, això, no?
Clar, però per què estem nosaltres aquí ara treballant? Per culpa d'una dona. Si ho mires...
O gràcies a una dona.
O gràcies a una dona.
Exacte,
però
la Sílvia Coppo va marxar i ara ens vam posar nosaltres.
Però qui ens treu del paradís? Tu fixa't la demonització que té la dona des dels inicis. O sigui, quina mirada més de misogínia. Per què no és Adam que agafa la poma i a partir d'aquí ens treu del paradís? És una dona, és una dona.
I aquí tenim els mals actuals,
aquí,
malauradament.
Clar, tot això, i aquesta mirada encara perviu a la societat. La societat és molt misògena i molt masclista encara avui, al segle XXI. Llavors dius, tot això... Si ho trasllades en el món de l'art...
També hi és present.
I és molt present.
Clar, perquè tu tens aquesta idea de que l'art sempre retrata la societat.
L'art és el mirall del que està passant i llavors i de les pulsions humanes, que això és el bonic de l'art. Llavors, si pinten els homes, majoritàriament, veus tot això. I el bonic és anar desxifrant totes aquestes imatges. On està avui l'erotisme? A la publicitat. Que és el que ha substituït l'art.
Només cal mirar els anuncis de colònies i de cotxes.
O per vendre't un gelat, que aquesta en fent al·lusió.
Publicitat i cinema.
I cinema
les dues coses van unides, no?
Comercial, sobretot.
Tot comercial. Per què? Perquè ven.
I amb uns models molt establerts,
molt
de la dona com a objecte sexual, etcètera.
Mai són homes que fan aquest tipus de feina.
Estava pensant que també podries investigar quines dones han pintat altres dones al llarg de la història. Em penso que no gaires, no?
Però n'hi han.
N'hi han.
I n'hi han de molt boniques. Per exemple, una imatges que més m'ha agradat d'Eva, que n'hi ha tantes, no?, d'Eva, és una imatge d'una pintora prerrafaelita que es diu Anne Mary Merritt, que veus a una Eva que està absolutament compungida després d'haver mossegat la poma, però no li veus la cara, que és molt bonica aquesta. És un quadre prerrafaelita molt interessant. I n'hi han al llarg de la història de dones...
I com les dibuixen?
Doncs, és una visió...
Hi ha dones que tenen també aquesta visió del món, vull dir, que no té per què ser...
O, per exemple, unes imatges que més m'agraden de Dan i Eva és una imatge d'una pintora que es diu Tamara de Lempicka.
Tamara
de? De Lempicka.
Lempicka.
Sí, és una russa o txeca, ara no recordo, però que es va establir a Nova York als anys 30. Aquest quadre, que era de la Barbara Streisand i se'l va vendre, representa Adam i Eva amb clau de cor, perquè està fet als anys 30, i en comptes de tenir un paradís natural al darrere, té la ciutat de Nova York.
Ah, que maco.
I és una Eva molt bonica, amb els llavis pintats, i veus en primer terme Adam al darrere, amb nu, i és un quadre meravellós. Vull dir que també s'ha tractat per part de la dona, però la visió sempre és diferent. No hi ha aquesta visió tan, diguéssim, que abans parlàvem, del morbo.
I aleshores arriba el romanticisme i aleshores això es fa més explícit, d'alguna manera.
Clar, quan arriba el romanticisme ja no valen les excuses. La dona es pot pintar a través de les acadèmies, etc. I a finals del segle XIX, on hi ha un pes fonamental d'un fenomen que sempre ha existit, però que en aquell moment agafa una força increïble, que és la prostitució, els dos quadres més importants de l'època moderna són dos quadres que estan vinculats a la prostitució, que és l'Olimpia de Manet i les Demoiselles d'Avinyó a Picasso.
Home.
Són els dos quadres, diguéssim, claus per entendre el moviment impressionista i per entendre el que vindrà després, a dir, el cubisme, perquè és el primer quadre cubista, les Demoiselles d'Avinyó, i les dos es passen en un bordell on la dona té un paper important, però també com a objecte del desig i com a objecte sexual.
Però Eros, per tant, és l'eix vertebrador de la història de l'art.
Per mi, sí. Per mi, l'art és l'erotisme de la història.
A veure, apuntem aquesta frase, aquesta sempre queda bé en un sopar.
Sí.
L'art és l'erotisme...
De la història.
De la història. There is something I wanted to tell you. It's so funny, you'll kill yourself laughing. But then I look around and I remember that I am alone, alone forevermore.
I hi ha un llibre que ho explica molt bé, això, que és d'Octavio Paz, que es diu La llamada doble, La llama doble, La llama doble, que explica exactament la diferència que hi ha entre sexualitat, erotisme, amor, que són termes que tothom utilitza de la mateixa manera, però que no formen part del mateix. I és ell qui diu això. L'erotisme és el sexe passat pel filtre de la cultura.
I no s'ha buidat de sentit, ara, la paraula erotisme? Perquè
molt,
amb aquesta
per
sobreexposició que tenim amb les xarxes...
Sí, ara erotisme és una mica tapar sex,
sí,
la imatge.
Sí, sí, perquè s'ha anat...
O com l'adjectiu històric, que tot és història,
sí,
al final...
Sí. S'ha anat vulgaritzant.
S'ha buidat de contingut.
S'ha anat vulgaritzant, com la paraula art, quan vam començar aquesta sèrie, que en vam parlar, la paraula cultura, tantes paraules de tan utilitzades s'han anat buidant de sentit. Però, clar, l'erotisme existeix i existeix sobretot en la representació de l'art. I es veu d'una manera molt clara. Quasi pots fer una... Podries fer un recorregut a través de l'erotisme en l'art, que és fantàstic. I hi ha moltíssims exemples de peces importants.
Hem parlat d'amor, ara hem de parlar de la mort.
La mort és l'altra cara de la...
La cara B.
Sí, la cara que no ens agrada parlar.
Aquesta perquè... també s'ha oblidat en alguna etapa de l'art? S'ha intentat amagar amb simbologia?
Avui fixa't que la mort no existeix. Avui s'intenta evitar el més ràpid possible. Tu vas amb un d'aquests tanatoris, saludes a quatre, el mort ja intentes ni veure'l, i després la gent va veient els whatsapps...
S'ha perdut ritual, no?
Tot escèptic.
S'ha perdut, ja no volem... Com estem en aquesta societat en el que sembla que hagi d'haver una joventut eterna, doncs la mort ens fa... No ens fa por, sinó que és un estorb, que no ens interessa, i per tant la manera no interessa és no parlar-ne.
No parlar-ne, no veure-la, per tant, no existeix.
No existeix.
Per tant, el desamor el tapem amb més amor. També.
El desamor es tapa amb més amor, però sí que en l'art el Eros va unit a Thanatos. I moltes històries d'amor passen en moments de mort. Va molt unit. Són sempre és el yin i el yang. I existeix
el contrapunt,
el contrapunt, i ho veus constantment amb moltes coses que dius, mira, això passa perquè hi ha hagut... Hi ha sempre aquest joc, és un joc com de dues bandes, i s'utilitza molt, i amb l'art hi és molt present. La mort està en moltíssims quadres i d'una manera molt clara. El que més m'agrada a tots és un que es diu Arnold Brooklyn, que és L'illa dels morts.
L'illa dels morts.
Que hi ha 5 versions d'aquest quadre, i una va pertànyer a Hitler.
L'illa dels morts?
L'illa dels morts.
I de què va aquest quadre que hi ha?
És un quadre magnífic. Veus una barqueta que es va apropant cap a una illa, i és una illa on només hi ha
morts,
hi ha gent enterrada, amb xipresos, i llavors, clar, ell ho va pintar després de que es morís la seva filla petita a Florència, i és un quadre excepcional, molt wagnerià, quadre que té un element molt de Wagner.
Si t'has estat hores allà mirant-lo, eh? Per acabar d'entendre'l?
Bueno, sí.
Oh, aquella, cosa, aquella cosa que dius, ostres, aquesta foscor que no és...
Què
no
vol dir?
Foscor, sí. Estàs allà 3 hores allà veient el quadre, eh?
Hi ha aquestes 5 versions, a més les pots anar comparant.
Però 5 versions vol dir que el mateix autor va fer 5 versions?
L'autor va tenir tant èxit que li van anar demanant versions i les va...
I per què tocar-ho si funciona, no?
Clar, llavors va... això passa molt amb l'art. Llavors va fent petites variacions, però sempre sobre el mateix tema. Però, clar, és un dels moments sublims de quadre sobre la mort. Després hi ha tots els alemans.
Un dia parlem més tranquil·lament de la, sí, de la mort, no?
Sí, això potser ara quan arribin els Tots Sants... Mira, t'agrada enllaçar-ho?
Sí.
Podríem,
tu que t'agrada enllaçar-ho tot? M'ha vist ràpid.
Podríem fer un monogràfic sobre la mort.
Ho podríem fer des d'un cementiri.
Podríem anar-hi, sí. No? A mi m'agrada molt el cementiri.
Podem anar a un cementiri?
Podem anar a un cementiri, sí.
Jo hi vaig molt,
bé, amb 20 oients, però ja ho muntarem.
Sí, sí. Però llavors hauríem de fer-ho amb un cementiri una mica
especial,
històric, eh? Sí.
Cinera, per exemple.
O Pierre Lachey a París.
Ah, mira, sí,
clar. Això sí, això sí que ens agrada, eh?
Allà veure el Mostaquí, també, i la Edith Piaf, i molta gent. Jim Morrison.
Jim Morrison, sí, sí.
I allà tens el Modigliani, també.
Mira, això ho podríem fer, però això ja, si de cas, quan hi hagi més pressupost.
Més pressupost. Potser hi ha alguna funerària que ens podria...
Subvencionar.
Avalar la cosa,
no? Doncs mira, si hi ha alguna funerària que ens vol subvencionar un viatge a París amb 30 oients, nosaltres encantats de recollir-ho. 93 201 7474. Artur Ramon, fins la setmana que ve.
Fins la setmana que ve.
Adéu. Adéu.